Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Oh, no, ara parlant del Barça, deixeu-me dir aquesta notícia d'última hora que us comentàvem fa uns moments i que evidentment en parlarem d'aquí una estona aquí al Món RAC1 amb alguns dels protagonistes. La causa del tsunami democràtic som a un altre exiliat. Ahir parlàvem d'Oleguer Serra, de la Junta d'Òmnium. Ara hem de parlar també del periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, el que ha comunicat que també està exiliat en una entrevista precisament que avui ha donat a la Directa. Per tant, ampliem ja les dosis d'exili. Estem parlant de Jesús Rodríguez, estem parlant també d'Oleguer Serra, estaríem parlant també de Rubens Wagensberg i estaríem parlant també ara del Josep Campmajor, una de les persones que també han estat molt properes al president Puigdemont, també imputat al cas del tsunami democràtic i que es troba en aquests moments també a l'exili, per tant, a Suïssa. És a dir, que ampliem, imagineu-vos com estem, que hem d'ampliar aquesta història. Per cert, que deixeu-me dir que coincidint amb l'exili d'Oleguer Serra i de Jesús Rodríguez, Òmnium Cultural ha desplegat aquest dijous a primera hora del matí una pancarta gegant a la terminal 1 de l'aeroport del Prat amb una advertència als visitants en anglès traduït al català. El missatge diu així: estimat visitant, recorda que Espanya protestar és terrorisme, porta't bé. Bé, d'aquí uns moments en parlarem i parlarem amb diversos protagonistes que ja tenim lligats, en diuen des de la redacció aquí al Món RAC1, però abans deixeu-me saludar el que suposo que deuen estar fregant-se els ulls encara. Joan Jupallàs, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé, des de París, Joan Jupallàs. Des de París, Joan Maria Pou. Hola, Pou, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Basté.
També des de París i, no a París, sinó aquí, Santi Segurola. Hola, Santi, bon dia.
Bon dia, des de Bilbao.
Aviam, Joan Maria, t'estàs fregant els ulls encara o no?
Que bé, per fi, Aleluia, una nit europea espectacular, una nit per sentir-se satisfet, per sentir-se orgullós, per estar content, per estar emocionat, no? Quants socis i seguidors del Barça, Jordi, quan es va acabar el partit del City i del Real Madrid van dir: hosti, el Barça seria capaç de jugar un partit a aquest ritme, de competir 90 i escaig minuts d'aquesta manera? I segur que molta gent contestava: jo crec que no. Doncs bé, ahir la resposta va ser sí, i tant que sí. El Barça va ser capaç d'estar 95 minuts competint al màxim nivell. Quan va tocar patir, doncs va saber patir. Quan va poder dominar, va dominar. Va saber defensar de diferents maneres. Va ser capaç de fer 3 gols al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no hauria pogut fer més, perquè, per exemple, va tenir 2 pals. Però el resum és que sí, que el Barça evidentment pot eliminar el Paris Saint-Germain, que dimarts tornarà a ser un repte descomunal, que el Paris Saint-Germain continua tenint molts arguments per pensar que encara pot passar, però això d'ahir jo crec que en certa manera tanca una ferida que feia molts anys que sagnava, que és associar partits de màxim nivell fora de casa a Europa amb golejades en contra, no? I en canvi ahir no només no passa això, sinó que ets capaç de superar una situació delicadíssima amb el 2-1 i acabes guanyant el partit, per fi.
Sergio?
Sí, jo crec que coincideixo molt amb el Pou, amb la sensació que teníem tots que estàvem allà, no? De viure una nit d'aquelles que bueno, hem de recordar que el Barça no estava en un partit de quarts de final feia 3 temporades, 4 anys, i que durant aquests 4 anys, diguem que cada cop que el Barça se n'anava d'excursió per Europa, sortia escaldadíssim, i el seu estatus a Europa havia baixat a ulls de tot el continent, i sobretot es patia molt des del barcelonisme. Jo crec que ahir hi ha una reconciliació, no sé si absoluta, perquè falta el partit de tornada, però ahir el Barça feia goig amb un escenari de primer nivell i amb un estadi molt hostil i davant d'un equip que és un equip fet, com va dir Xavi, per guanyar la Champions, amb grans estrelles, amb un entrenador top, i el Barça va ser un equip madur, un equip coral, un equip que el pots equiparar física i tàcticament a qualsevol quart finalista que hem vist aquests dies, que per cert, quin espectacle, perquè són 18 gols entre tots els partits, amb una jornada, jo crec que meravellosa, no només ahir, sinó a tots els camps, cosa que també està bé subratllar, perquè el futbol a vegades ens avorreix i aquesta setmana ha sigut tot el contrari. I jo subratllaria l'exercici defensiu del Barça, no? És veritat que el Barça marca 3 gols ahir i ho fa a París, però crec que la clau de tot és com el Barça ha canviat doncs de fa 2 mesos i mig, que si qualsevol de nosaltres hagués dit que al Barça li faltaria, arribaria a estar a 3 partits de la final, ens haguéssim pres per bojos, doncs ahir el Barça fa un exercici defensiu per mi extraordinari, perquè tot l'equip defensa, en especial el marcatge que se li fa ha esglaonat a Mbappé, em sembla, de manual, i explica molt bé aquest esperit col·lectiu com s'ha transformat el Barça. Jo crec que ahir tots els jugadors van estar en el seu nivell o per sobre, i el que trobàvem a faltar del Barça precisament era tot el contrari, que és que no hi havia cap jugador que ens donés senyals d'estar passant pel seu millor moment. Ara, en canvi, és tot el contrari, i això repercuteix amb l'equip, i també subratllar la tasca de Xavi, perquè ahir la va encertar no només en el plantejament, sinó durant el partit, amb els canvis que van ser claus per, en els pitjors moments, revertir la situació, l'entrada de Pedri, en fi, la de Christensen també. Jo crec que el Barça va fer un pas endavant gegantí que portàvem esperant doncs potser 4 anys.
No sé si Santi Segura la posarà a igual vi. Què et va semblar ahir, Santi?
Sí, no se puede decir otra cosa. Es el regreso del Barça al lugar que le corresponde en el escenario mundial, europeo desde luego, pero bueno, teniendo en cuenta que la Copa de Europa es la competición más importante que hay en el mundo y que el Barça ha estado tan lejos de estar en esta situación, creo que fue un partido, yo creo que clave para lo que puede ser la renovación del Barça, la renovación del peso del Barça en la gran estructura europea del fútbol. En realidad es Ulises regresando a Ítaca, ¿no? A Ítaca. Una travesía larga, una travesía dura, una travesía con muchos fantasmas, con muchos problemas. Pero pase lo que pase en la eliminatoria, yo creo que el Barça es decididamente favorito, porque ya está en una situación que en la que se puede hablar objetivamente de que tiene la eliminatoria más en sus manos que el Paris Saint-Germain, llega con ventaja, ha demostrado en París que es un equipo capaz de competir perfectamente con el equipo francés. La sensación es que algo se ha unido en el Barça, algo funcionó ayer definitivamente, porque no fue un partido de cosas, de detalles, de un jugador o de 2 jugadores, fue un partido de todos, un partido de gran exigencia defensiva, evidentemente atravesó por problemas, sobre todo al principio del segundo tiempo, pero sinceramente creo que eso se esperaba, y en general no hay nada que se pueda decir, aquí hubo problemas, los hubo, pero los solventaron. Me parece que fue un partido que consolidó a Rafinha, tan puesto en cuestión, tan cuestionado durante tanto tiempo, como un jugador que tiene esa cosa que a veces al aficionado, el aficionado no cuenta, o los medios de comunicación no cuenta, que es la insistencia a lo largo de la temporada, porque cifras tuvo el año pasado y este año también, pero necesitaba un partido que lo consagrase delante de la afición, ayer lo hizo. Fue un partido para Lewandowski, también muy criticado. Partidazo de Lewandowski, en mi opinión. Partidazo de Gundogan, también en mi opinión. Y esa luz, ¿no?, que transmitió Pedri también, que viene con tantos problemas, con tantas dudas, ya no de él, sino ya desde fuera con respecto a Pedri, en su primera acción demostró que tiene cosas que no tienen la mayoría de los jugadores, ni tan siquiera los grandes jugadores, ¿no? Ese pase fue sensacional. Para mí es un momento de gran felicidad para el Barça, porque hasta cierto punto inesperado, ¿no? Porque
aquí la pregunta, yo creo que esta es la gran pregunta, la primera frase que he dicho a las 8 avui es: I no sé quin pot donar resposta a això, si el Santi o el Joan Ju, que els coneix, o el Pou, que viatja habitualment amb ells, que és què ha canviat o què ha passat en aquest equip. És a dir, això neix a partir del moment que Xavi anuncia que deixa l'equip a final de temporada, Joan Ju?
Aviam, el futbol té, té molt d'imprevisible. Jo crec que aquest tipus de canvis de dinàmiques a vegades no tenen per què tenir una explicació científica o digue-li de... Va ser en aquell moment que... Però sí que és veritat que el punt d'inflexió és la derrota de Villarreal i que no només es produeix l'anunci de Xavi de que plega, sinó que hi ha molta xerrada dels jugadors entre ells, etc etc. Però no és una millora de la nit del dia, perquè si recordem va haver algun altre partit després de la derrota de Villarreal que tampoc va ser espectacular. El que sí que passa és que el Barça comença a no perdre partits, a no rebre molts gols, i aquí sí que hi ha una clau, una variant tàctica, que és la de la inclusió de Christensen, que els propis jugadors, Araujo, per exemple, ho verbalitza amb els mitjans de comunicació dient que necessitaven parar la sagnia, diguem, no? I a partir d'aquí el Barça comença a guanyar confiança i és veritat que ha tirat molt cap amunt. El que passa que no esperàvem el partit d'ahir. O sigui, qui esperés el partit d'ahir, doncs o menteix o és mentalista. Jo crec que tots, diguem que signàvem que el Barça assegurés que sortia viu de París com perquè el partit de Montjuïc tingués cert sentit. I no esperàvem ni l'actuació del Barça, ni el seu nivell, ni guanyar el partit. Per tant, jo crec que sí que hi ha molta cosa que s'ha parlat allà dins, que l'efecte de la deu de Xavi potser ha sigut també, ha tingut una mica a veure, però jo crec molt també amb aquesta imprevisibilitat del futbol, no? Que de vegades les dinàmiques no saps per què es produeixen, i a la història del futbol i a la història del Barça està ple. Recordo ara aquell 6-3 a Saragossa de Cruyff, que semblava que s'acabava el món i des d'aquell partit resulta que van començar a guanyar partits i van guanyar la Lliga. En fi, jo crec que el misteri també s'ha de contemplar com a possible explicació, perquè el futbol té molt de misteri.
Joan Maria, què dius?
No, en la línia del Joan Ju, li compro i firmo aquest component a vegades inexplicable que tenen les trajectòries dels equips, el 6-3 aquest famós que diu de Saragossa, o la famosa baralla Luis Enrique, Messi, Anoeta, que està a punt d'acabar com a l'Orsay de l'Aurora, i a partir d'allà el Barça fa una temporada que acaba amb el triplet, i podríem posar molts altres exemples, no?, de moments que, vist després, quan s'acaba la temporada, es poden considerar com punts d'inflexió. Jo crec que és evident que el que passa a Montjuïc després de la derrota contra el Villarreal sacseix a l'equip. Però jo crec que més enllà que algun jugador es pugui sentir més o menys alliberat de la pressió perquè l'entrenador diu que se'n va, jo crec que el que passa és que la derrota, el tipus de derrota, més el que fa l'entrenador, el que suposa és un terratrèmol al grup, i que jo crec que allà sí que tothom es mira a la cara, no?, els uns als altres i diuen, escolta, hem arribat a una situació gairebé límit, el nostre entrenador diu que se'n va perquè creu que és el problema, això és un despropòsit, és un desgavell, i crec que tant el cos tècnic com els futbolistes fan un pas endavant, diuen les coses pel seu nom i es comença a treballar i a pensar d'una manera diferent. No? Jo crec que una mica d'això hi ha. No tant pel fet que, diguéssim, que hi pugui haver conseqüències en la mentalitat dels jugadors perquè Xavi se'n va, sinó el que significa que el teu entrenador després d'una derrota com aquella digui escolta, m'aparto perquè crec que sóc jo el problema. No? Jo crec que això fa que els jugadors facin ei, que som el Barça, que som jugadors del Barça. Què està passant aquí? Això sumat a això, no?, alguns moviments tàctics que també han millorat sensiblement l'equip, però jo crec que el nivell d'implicació individual ha canviat radicalment.
Segur-la?
Deixa'm dir només, Jordi, una cosa. He parlat de Christensen com a entrada tàctica bastant transcendent, però hi ha una altra inclusió en l'equip que aquest sí que transforma moltes coses, que és Cubarsí. No desenvolupar el tema perquè per deixar parlar el Santi, però crec que explica moltes coses també d'aquesta millora futbolística i defensiva, i ja ho deixo.
Mm-hmm. Santi.
No estoy de acuerdo con la con esa mirada de causa-efecto. Dimito, pero sigo y el equipo reacciona porque el problema soy yo, o la mirada que se tiene de mí, o las opiniones que se tienen de mí, o el mal rollo que hay sobre mí en este momento mediáticamente. Yo creo que eso... a veces en el fútbol se buscan explicaciones mágicas para explicar lo que es inexplicable o no tanto. Yo creo que han pasado muchas cosas que no tienen nada que ver con la decisión de Xavi. Todavía recuerdo aquella famosa temporada 2003-2004 donde Rijkaard estaba a punto de ser despedido del Barça en diciembre, principios de enero, y se atribuyó la recuperación del Barça a la llegada de Davids, que si hubiera sido tan importante hubiera seguido en el Barça muchos años y hubiera sido un jugador digamos básico en lo que luego fue el Barça, y Davids pasó prácticamente de puntillas por el Barça. Pero se necesita una explicación lógica para lo que no es, o para lo que no parece lógico, y sin embargo han ocurrido cosas lógicas desde en los últimos meses, en el último mes, más bien diría. Uno, la victoria sobre el Nápoles, sufridísima en algún momento, pero que tuvo ese componente dramático, ese componente teatral que prendió en los jugadores y que prendió en la afición. Y inmediatamente después la victoria sobre el Atlético de Madrid. Quiero decir que en los dos partidos Christensen fue una figura, digamos, lateral. Frente al Atlético de Madrid no le vimos, y frente al Nápoles fue sustituido cuando el Nápoles estaba ejerciendo, digamos, el poder en ese partido, cuando estaba a punto o estuvo muy cerca de empatar el encuentro. Me parece que son muchas cosas más. Creo que en el centro del campo han intervenido hombres que han sido... que han actuado en mejores posiciones, más favorables a sus cualidades, más jugadores además. Es decir, yo creo que Sergi Roberto ha contribuido muchísimo en este tiempo, y al final también la entrada de el tener en el medio campo más posibilidades de rotación también ha funcionado. Pero yo creo que el papel que han cumplido en toda esta historia jugadores como Sergi Roberto, como Gundogan y como Fermín, merece apreciarse especialmente. Y creo también que de lo básico, de lo que se ha dicho tantas veces, no se puede añadir nada más a Cubarsí. Koundé probablemente jugó ayer el partido de su vida en el Barça, lo digo sinceramente. Un jugador que a mí no me merece especial garantía, pero hay que decir que ayer Mbappé dejó muchísimas dudas sobre qué tipo de jugador es. Sabemos que es un jugador buenísimo, pero juega como un veterano revenido. Eso es así, un jugador que solo está a su cosa. Y eso, digamos que deja al Paris Saint-Germain y deja su futuro en una situación bastante expectante. Por lo demás, yo sí creo que el Barça ha cogido ese segundo o ese tercer aire que es tan importante a estas alturas de la temporada, y poco a poco, en cada partido, va ganando la confianza que le ha faltado no solo esta temporada, sino todas las temporadas anteriores. Cuando digo todas las temporadas anteriores, cuando viajaba a Europa casi intimidado. Eso es así. Y esta misma temporada perdió con dos equipos que parece inexplicable, que el Amberes y el Shakhtar Donetsk. Pero el fútbol gira, y las decisiones que se han tomado, no la decisión de me voy pero me quedo, son buenas por parte de Xavi, y son buenas por parte del club, y sobre todo son buenas por parte de los jugadores que han respondido.
Pou, dir alguna cosa?
Sí, no, simplement que ara hi ha un altre repte en aquest sentit, que és que precisament tu ara has de rematar la feina a casa sense Christensen i sense Sergi Roberto al mig del camp, no? Que els dos estan sancionats. Per tant, veurem si el sistema defensiu, que ahir en la majoria de minuts va funcionar de nassos, es pot mantenir a aquest nivell sense cap d'aquestes dues peces. És a dir, a veure en quin mig del camp surt Xavi per intentar mantenir aquesta capacitat defensiva que va tenir ahir, sobretot durant molts minuts amb Sergi Roberto acompanyant Frenkie de Jong, però després també en el tram final amb Christensen al camp. A veure què fa.
Són dos quarts de deu. Deixa'm fer una pregunta. Ara parlava el Santi Segurola del PSG. No oblidem que el PSG fa un temps era l'equip gran temut per la inversió econòmica que havia fet, etc etc. Ahir vam veure, jo no recordo un partit tan dolent de Mbappé, tan desconegut, tan desorientat, tan inexistent com el d'ahir. Un porter que, Donnarumma, que de boca, que semblava... Llavors, un autèntic porter de futbolín, una defensa amb el gol de Christensen que semblava el tocador de la senyorita Pepis. És a dir, en general, vam veure un PSG molt lluny del que s'espera d'un equip amb una inversió econòmica tan bèstia com aquesta, Pallàs.
Sí, jo crec que hi ha una sobreexcitació del PSG. És aquest, és un club que no ha guanyat mai la Champions. I ahir els que vam estar a París vam comprovar de primera mà aquest odi visceral una mica prefabricat que li tenen al Barça, que jo atribueixo a la falta d'història, perquè és un club que es va fundar el 1970, vol dir que em sembla que els que estem aquí ara, bueno, no, el Pou no, però els altres em sembla que tenim més història que el PSG, i jo crec que ells han creat com una mena d'enemistat una mica artificial amb el Barça, perquè necessiten equips antagònics, com, doncs perquè a França no el tenen, perquè realment el seu domini és extraordinari, i tenen un neguit davant de la Champions que jo crec que al final traspua molt. Fins i tot et diria que la roda de premsa de Luis Enrique té una mica d'això també, que és una posada en escena una mica, no sé, que ens va desconcertar perquè no tenia molt de sentit. I jo crec que aquesta excitació al final no és contraproduent. No? Ara, jo no li trauria mèrit al Barça. És a dir, si Mbappé no va fer un bon partit és perquè el Barça va fer un plantejament extraordinari. Era Koundé el que el marcava, però si Mbappé sortia del primer regat, estava Araujo, i si Mbappé canviava de banda, també Cubarsí van veure i altres jugadors que estaven a les ajudes. Sí que és veritat que aquest tic de jugador divo, una mica que està per sobre del bé i del mal, comença a detectar-se amb segons quins... és a dir, no és un jugador que ajudi Mbappé especialment en defensa, s'allunya del partit si la jugada no el demana. En fi, que és veritat, no?, que això, però jo crec que Mbappé continua sent un jugador absolutament diferencial, que el Barça no en té d'aquests, per molt que Rafinha ahir fes el partit de la seva vida. I sí, en el que sí que estic d'acord és en que el seu porter, el Donnarumma, va fer un partit nefast. És a dir, un porter que mereix 2 metres pràcticament i no surt de sota pals, i que Christensen és capaç de marcar un gol a l'àrea petita rebatant de cap per un córner, jo crec que sí que el porter, per mi, sí que va estar horrorós. L'altre, el mèrit jo li donaria al Barça perquè té bons jugadors, perquè té bon entrenador el PSG, i si li falta aquest punt de tranquil·litat, de pausa, etc., jo crec que és una cosa d'excitació del club, que és que viuen absolutament obsessionats. La coreografia prèvia al partit va ser una absoluta anada d'olla, per mi bastant infantil i cutre, amb músiques de pel·lícules, de la Guerra de les Galàxies pel Barça, com si fos Darth Vader i de Superman quan sortia el PSG, una cosa bastant cutre. I en fi, jo crec que, tant de bo triguin a guanyar-la, perquè això voldrà dir que el futbol més arrelat, més històric, doncs encara guanya la partida.
Pum!
Sí, jo crec que hi ha una part del rendiment del Paris Saint-Germain ahir que té a veure amb un plantejament i amb una execució del Barça d'un nivell altíssim. Jo crec que el Barça és el responsable del partit de Mbappé, però jo aniria molt en compte, encara queda tot un partit de tornada.
Sí,
va fer un hat-trick en una final d'un Mundial. Vull dir que A veure quants jugadors fan un hat-trick en una final d'un Mundial amb 20, no sé quants anys té, 20 i pocs anys. Vull dir, és un jugador que quan rep la pilota genera pànic, tot i que encara hi hagi molts defensors entre ell i la porteria. Vull dir que jo crec que encara s'haurà de picar molta pedra, tot i que ja arribarà dimarts, i ara del que es tracta és de gaudir del que va passar ahir. Però compro la tesi de la sobreexcitació del Joanjo i crec que el Barça va encarar emocionalment el partit d'una manera molt més intel·ligent i molt més pràctica que no pas al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Abans d'acabar, si em permeteu, uns comentaris d'Extraradi, zona Kinkis. Val? Dic perquè jo em vaig assabentar perquè el meu germà em va enviar el vídeo al final del partit. Estava escoltant la transmissió del Pou, del Barça Juga RAC1, durant tot, com sempre faig, i estava escoltant, i de cop i volta m'ho estava enviant aquest vídeo, però no m'ho puc creure, no m'ho puc creure. Era el que havia passat durant el partit del Barça, vaja, abans del partit entre el Barça i el PSG, amb una xerrada que hi havia, em sembla que hi havia el Valdano, em sembla que hi havia la presentadora, la Susana Huasch, i el Mono Burgos, que va demostrar ahir que va aprendre a parlar veient la saga del planeta dels simios. Ho dic perquè el Mono Burgos va dir això parlant de Lamine Yamal.
Però mira, 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 mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Hernán, 16 añitos.
Pero este chaval, oye, ojo.
Ojo que si no le va bien termina en un semáforo, ¿eh? Y sí, bueno, en la vida. De momento, el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Qué sabe hacer?
Pues es que muchas cosas...
Després va sortir, en fi, intentant millorar això que ja estava tan malament fet, però jo no sé si ho millora o ho empitjora, perquè diu aquella frase espantosa de qui s'hagi sentit ofès demano disculpes. És a dir, no, demanes disculpes per tothom, perquè alguns diuen no és xenofòbia, no és racisme, això és classisme. És igual, és intolerable que encara anem amb aquestes, amb un nano que a més és adolescent, vull dir, tot plegat, és que és molt cutre. I després afegeixo dues coses més. Una, abans del partit Real Madrid-Manchester City, això està per totes les xarxes, hi havia pancartes i crits d'autèntica diarrea mental d'un bon grapat de seguidors del Real Madrid contra Pep Guardiola, crits homòfobs d'un mal gust repugnant. Estaria bé que sortís la Federació Espanyola de Futbol ara organitzar un partit contra la homofòbia, com van fer amb el cas de Vinícius, amb el tema del racisme. Però suposo que com que no és, deu ser català i no és dels seus, doncs no es forçarà ningú ni a buscar qui hi ha al darrere. Mira que hi ha vídeos, que es pot trobar fàcil, perquè n'hi ha vídeos penjats a les xarxes socials terribles. I aquí afegeixo una tercera, que també em sembla que és important i que el Barça jo crec que hauria d'actuar. Més fàcil ho té el Barça més, perquè pot retirar el carret de soci als cretins que van fer la salutació feixista al Parc dels Prínceps de París i que van ser captats per algunes càmeres i per un fotògraf del diari francès Le Figaro enmig de les graderies. Ho dic perquè aquí, qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. Però repeteixo, entre un comentarista que ja també el que el va fitxar es va lluir, com el Mono Burgos. Dos, entre els sotacarros i cretins i... que van fer totes les pancartes contra Guardiola, que a més homòfobes del segle XV, gairebé de les èpoques de Torquemada. I la tercera, els feixistes ahir que anaven amb el Barça aixecant el braç, doncs déu-n'hi-do lo mago que ens està quedant el futbol, Pou.
Sí, bé, el futbol, com ho hem dit moltes vegades, no deixa de ser un... no? De reflectir el que passa en molts sectors de la societat i malauradament doncs encara s'haurà de lluitar molt i parlar molt i dir molt les coses com les estàs dient tu, perquè això, no?, per atacar de manera frontal el racisme, l'homofòbia, el feixisme i tots aquests ismes i totes aquestes fòbies que encara corren desencadenades per la nostra societat. Jo crec que en aquest sentit cadascú des de la seva posició s'ha de ser incansable. I s'ha de ser jo diria que s'ha de ser molt contundent i que tot i que sembli que és un petit gest fer-lo, tot i que diguis aquesta denúncia ara aquí, fes-la. S'ha de ser sistemàtic en aquest sentit, perquè és l'única manera de com a mínim contenir aquestes tendències que realment posen la pell de gallina, fa por, com, no sé, la meva percepció és cada vegada aquesta gent se sent més legitimada i més desvergonyida a l'hora d'expressar idees que em semblen absolutament nefastes, o sigui, nefastes.
Joanjo.
No, jo, ara, el tema en particular del Mono Burgos, ja fa temps que, tant en tant, quan veig les transmissions on aquest senyor està als platós, penso que la persona que va fer el càsting no tenia ni idea, perquè és un paio que com a porter suposo que ho va fer bé, tot i que era una mica celebrat, però com a comentarista, no tots els exjugadors poden sentar-se a un plató i dir coses interessants sobre futbol. N'hi ha que ho fan molt bé i n'hi ha altres que són que no saben parlar i que no saben estar a lloc i que ahir, no només ell, sinó tots els l'acompanyament dels que estaven amb ell, que amb aquells riures que són pràcticament fan més mal encara, no? perquè em semblen de no saber estar i a més de riure les gràcies d'un comentari absolutament lamentable. I respecte al tema de la Guardiola, a mi em va provocar una repulsió molt bèstia, i és una mica el que explica el que ens trobem en aquests moments, que és que el relat el fabriquem en funció de a qui li afecta. És a dir, el Real Madrid crea tota una mena de discurs al voltant de la defensa de Vinícius, però la generositat i l'aplicació d'aquests principis, d'aquests valors, s'ha de veure quan afecta a algú que no és dels teus. I llavors és aquí on el futbol treu el pitjor de cadascú, que és portar la rivalitat a tots els terrenys. I en quant a racisme, xenofòbia, homofòbia, no hi ha rivalitats. Has de denunciar el que passi, i més encara si són els teus que ho fan, perquè així l'exemple que donis serà molt més potent, perquè si no, no tindrà cap força, que és el que està passant. Ara discutim a veure qui és el que insulta pitjor, etcètera, etcètera. A mi em sembla que la pancarta i el que es diu de Guardiola als voltants del Bernabéu és gravíssim i és fastigós. I si hi ha...
I no val, perdona, Joanjo, i no em val dir que, com que no és dins del camp, el Madrid no hi té competència. De la mateixa manera que en el seu dia Joan Laporta va actuar contra tota aquesta gentussa que anava al Camp Nou, que alguns estan empresonats, per cert, que van anar al Camp Nou a rebentar l'afició que dignament va amb el Barça, el mateix hauria de fer ja d'una punyetera vegada el Real Madrid amb personatges tan nocius com aquests, tu, encara que sigui fora de l'estadi.
Sí, no, i que hi ha vegades que s'ha actuat, ara no sé si va tirar endavant o no, ara no ho recordo, però als voltants em sembla que va ser el Metropolitano, uns quants tarats i feixistes també van començar a proferir crits racistes contra Vinícius als voltants de l'estadi, i no sé si va acabar actuant o si va anar, però va haver denúncia, que és el que s'ha de fer, evidentment. Jo crec que és el que deia el Pou, aviam, la pujada de les ultradretes al final es reflecteix a tots els àmbits de les nostres vides. Hi ha més agressions homofòbiques al carrer, i el futbol és un terreny doncs aquest tipus de personatges es mouen amb més llibertat. I si al Barça hi ha un grup de seguidors que aixequen el braç com en els anys 30-40, doncs el que ha de fer el Barça és localitzar-los i agafar la seva identitat i no tornar a deixar que representin el Barça. Així és com es fa, i així es fa més coherent el discurs dels valors del Barça, que evidentment ja sembla caducat, però s'exerceix amb mesures així, no amb paraules, sinó amb fets.
Val. I Santi Segurola?
Bueno, yo... No me parece que la situación en el fútbol sea tan grave. Ocurren episodios, y hay episodios que son relevantes y que merecen ser detectados y castigados, además. Y creo que además tenemos que tomar conciencia. Pero de estas intervenciones que estoy escuchando, parece como que lo normal en el fútbol empieza a ser episodios de esta naturaleza. Yo creo que no es verdad. Yo creo que en el caso de Vinicius, que hay un problema, pero también hay muchos problemas añadidos que no tienen que ver y que además no me parece que están tan enraizados en el fútbol, como se dice. Yo creo que hay un punto de oportunismo también por parte de algunos dirigentes que pretenden sacar ventaja, hasta sacar ventaja cosmética, por decirlo de alguna manera, comercial, a todo esto. Hay que decir que el famoso partido del racismo Brasil-España en el Bernabéu, sí. El dinero recaudado no fue para SOS Racismo o para alguna organización de las que combaten esta lacra. Fue a la buchaca de las federaciones.
¿En serio?
Así. Hombre, claro.
Sí.
No sabía això.
Hombre,
sí.
O sigui, es fa un partit contra el racisme i els diners recaptats van per la Federació Espanyola.
Eso es el cuento chino que los medios de comunicación...
Mare meva.
Nos hemos contado nosotros para intentar vestir un santo... que estaba más que vestido, y estaba más que vestido porque el dinero recaudado por los derechos de televisión, por la taquilla y tal, no ha ido a ninguna organización que se preocupe, que esté dedicada a luchar precisamente contra aquello, contra lo que se decía luchar. Simplemente se pone en marcha toda esa maquinaria publicitaria, propagandística, en el periodismo, por parte de los clubes que tienen potencia mediática y hasta luego. Y luego, si te he visto, no me acuerdo. Todo eso va para llenar las arcas de quien corresponde, que es las dos federaciones, la brasileña y la española. Fíjate que dos federaciones que les hemos tenido más tiempo en los tribunales que en ningún otro lado. En cuanto a lo de... Yo creo que el partido del otro día, del Manchester City-Real Madrid, no estoy en las redes sociales, no tengo ninguna duda de que se dieron episodios concretos, pero yo el ambiente que vi en el Bernabéu no me pareció que tuviera esa virulencia de pasados partidos del Manchester City, concretamente con Guardiola. No te digo... con aquellos del Barça, donde se ponían pancartas de tu dedo no señala el camino y todo este tipo de cosas que permanecían allí durante semanas. El fútbol tiene estas cosas, pero dentro de lo que cabe, yo creo que nadie puede controlar que cinco desgraciados hagan el saludo nazi, o que los hinchas, muchos de los hinchas del Paris Saint-Germain sean unos descerebrados en París y fuera de París. Digamos que, pero en general, me parece que tampoco podemos desbordar dando la sensación de que todo es una catástrofe. Yo estoy en Bilbao, hoy 1 millón de personas van a recibir al Athletic por la Ría y va a haber un ambiente festivo, como rara vez se ve en el fútbol, y eso también hay que contarlo. Es decir, que tampoco tenemos que flagelarnos concretamente por cosas del fútbol que realmente, en muchas ocasiones, están, yo creo que, tratadas de una manera poco coherente por los propios protagonistas. Volvemos a decir lo del partido España-Brasil y lo del caso Vinicius, y que Vinicius apareciera en el palco rodeado de señorones allí, no lo sé, me pareció todo un poco grotesco. ¿Existe el caso? Sí. ¿Existe el problema? Sí. ¿Existe fuera del fútbol? Mucho más. ¿El fútbol es un nido de perversión? De ninguna manera.
Molt bé. Us agraeixo a tots tres. Recordeu que, és a dir, el que deia, això no s'ha acabat, és evident que no s'ha acabat, però que ningú no tregui als seguidors del futbol, i del Barça concretament, l'alegria d'una recuperació que semblava gairebé històrica, perquè feia 5 anys que el Barça no guanyava un partit fora de casa a la Champions League als quarts de final, amb la qual cosa...
La pena és que este partido, que va ser sensacional... no pueda jugarse donde
sí, claro, aquel es el problema principal que yo veig. Efectivamente.
Es triste, las cosas son como son y el ambiente será extraordinario, pero este partido con el Paris Saint-Germain, después de lo que ocurrió ayer en el Parque de los Príncipes,
claro,
merecía un Camp Nou reventón.
Repeteixo que ningú tregui l'alegria d'avui de l'equip,
que això ningú ho pot treure, però que també a partir de demà el fre de mà posat, tenint en compte que el partit de tornada, tenint en compte que no juga al Camp Nou i que l'ambient de l'estadi olímpic, per molt que estigui ple de petaca, ho estarà, és el que és. I esperem, repeteixo, que el Barça prengui mesures respecte a aquests aficionats que avui han sortit en algun vídeo fent la salutació nazi ahir al Parc dels Prínceps de París, com esperem que el Madrid, que no ho farà, ho faci el mateix amb els que insultaven Guardiola, o a veure què fa Movistar amb el tema del Monoburgos. En fi, són les... falten 11 minuts per les 10. D'aquí uns moments al Món RQ, a la tertúlia, i saludarem gent que ha marxat. Que ha marxat per culpa d'un jutge, Manuel García Castellón, que està investigant el tsunami democràtic per terrorisme i han decidit exiliar-se a Suïssa. D'aquí uns moments en parlarem aquí al Món RQ. Abans acomiadem Joan Maria Pou, Santi Segurola, Joan Jopallàs. Fins la setmana que ve. Bon dia i palanter. Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia.
Ara tu, un segon. 10 minuts i les 10.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.